Doncs apa, que comencem, i et recordo que avui és el Dia Internacional del Migrant. Ja saps que tota la vida hi ha hagut corrents migratòries a través de tot el món, però que potser darrerament doncs, estem veient que en segons quins llocs n'hi ha moltes més. De manera no controlada, segurament, i segurament també causada per l'acció de tercers a d'altres punts que fa que s'acabi movent la gent. Sigui com sigui, avui és el Dia Internacional del Migrant. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Hem escoltat en directe el sorteig de la Champions. Si t'agrada el futbol, doncs l'hem tingut en directe, aquest sorteig de la propera fase, que tindrà lloc al mes de febrer. Que també diem que sembla molt lluny, però és res, amb 6-7 setmanes ja estem al febrer. Tot i això, avui és dilluns, comencem setmana, 18 de desembre del 2023. Ha fet fred avui, eh? Glaçades, sobretot a les zones del Pla de Lleida. Inversió tèrmica, de fet, perquè el Prepirineu i Pirineu han estat per sobre dels 0 graus i, en canvi, a la Plana de Lleida, per sota. Sense anar més lluny, a Lleida hem assolit una temperatura mínima de 3 graus sota 0. 3 graus sota 0. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica perquè aquest matí ja hem tingut la boira típica de Lleida, parlo de la ciutat de Lleida, ahir també, i no sé si això seguirà o no seguirà. Mira, li preguntem al David Torres, que ens ho explica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida estarà marcada per l'ambient assolellat i temperatures sense gaires canvis, amb vent fluix i variable. Demà dimarts, també amb sol, però augmentaran els intervals de núvols a la meitat nord a últimes hores, i al matí trobarem núvols baixos i boirines al terç sud que no deixaran pujar gaire els termòmetres. Gelades febles al Pirineu, que s'estendran de manera més feble i dispersa a punts propers, i les màximes seran de 18 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Viella, 11 a Lleida, 10 a Tàrrega i 9 a Balaguer, i les mínimes seran d'un grau positiu a Viella, un grau negatiu a Lleida, Balaguer i Tàrrega i 2 sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent serà fluix i variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. És temps nadalenc i escolta, si aquest Nadal tries regalar proximitat i territori, doncs amb els productes L'Hort de Ponent i Gourmet Ponent, que trobaràs a les agrobotigues de Fruits de Ponent, Alcarràs, Alcanó i Pons, pots fer-ho. Oli verge extra dels camps de les sòcies i socis, amb diferents formats, melmelades, almívar i fruits secs, però és que tot això de proximitat, quilòmetre zero. On ho trobes? Doncs com et deia, a Fruits de Ponent, al Carràs, al Canó i a Pons, però també a una web, www.hortdeponent.com, hortdeponent.com, i des d'allí doncs, tens accés a tot, enviament, etc etc. Per tant, si vols regalar proximitat, pensa en L'Hort de Ponent i Gourmet Ponent, que trobaràs a les agrobotigues Fruits de Ponent del Carràs, al Canó i Pons, i a www.hortdeponent.com. Hora per buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
T'ho explicava el divendres, perquè va passar el divendres al migdia. L'equip de govern del PSC a la ciutat de Lleida i el grup de Junts van arribar a un acord per aprovar els pressupostos municipals del 2024. El pacte inclou una trentena d'acords, entre els quals figura la revisió del model firal de la ciutat, i així es facilitarà la implantació d'un nou pavelló de caràcter modular i transitori en l'actual recinte de la fira. També es procedirà a tramitar l'aprovació provisional del Pla de l'Estació durant el primer trimestre de l'any vinent. I en l'àmbit cultural s'iniciarà l'expedient per a la creació del Museu d'Història de la Ciutat, que Junts proposa que s'ubiqui a l'edifici de la Meta. Ho van anunciar divendres l'alcalde Fèlix Larrosa i la portaveu de Junts a la Pèria, Violant Cervera, acompanyats per la regidora Carme Valls. El cap de l'oposició, Xavi Palau, del Partit Popular, valorava així el pacte per aprovar aquests pressupostos.
El pressupost dibuixa una Lleida de blanc i negre, una Lleida conformista i una Lleida amb poca il·lusió i poques idees. Una Lleida que s'oblida de la seguretat, de la neteja, de la mobilitat. Una Lleida que s'oblida dels barris. Una Lleida que s'oblida de la promoció econòmica, de les inversions, de l'esport i de les ajudes a les persones més necessitades. Una Lleida en la que no recuperarem ni el centre històric ni la Mariola. Una Lleida en la que oblidem els barris perifèrics com el Secà, Magraners, la Bordeta i Llívia. Una Lleida conformista amb polítiques continuistes que ens aboquen a la decadència. Tot i així, des del Partit Popular de Lleida, amb una actitud positiva, sempre farem propostes en benefici de Lleida.
Aquesta era la valoració del Partit Popular, Xavi Palau, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida. Per cert, l'espectacle La Factoria dels Reixos tornarà a aquestes festes de Nadal a Lleida amb 10 sessions programades els dies 2 i 3 de gener. La principal novetat és que l'espectacle canvia de recinte i deixa el pavelló de Barris Nord per traslladar-se a la Llotja. També comptarà amb una nova escenografia i música en directe. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha presentat a l'espectacle, que estarà produït per la paeria i s'ha fet acompanyar pel regidor de festes, el Xavi Blanco, del director artístic del projecte, Ramon Molins, i del director musical, Antoni Tolmos. I acabem amb la notícia econòmica, i és que la província de Lleida té la xifra més baixa d'empreses en vora dos dècades, amb 31.600 empreses. Representa una caiguda de 1.800 en només un any, segons el directori que acaba de fer públic l'Institut Nacional d'Estadística. Més de la meitat corresponen a persones físiques i autònoms sense plantilles. La nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Anem a parlar dels resultats del cap de setmana. Resultats dispars, alguns que portaven temps sense guanyar han guanyat, d'altres que estaven guanyant han perdut. En fi, doncs és el que passa cada cap de setmana. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, comencem pel Lleida Esportiu, que ens, com sí, bé deia, ens teníem mal acostumats. El camp de l'Europa, ja vas dir, que era un factor clau, el camp en si, a part de l'equip.
I el rival.
I crec que potser ho va ser, eh?
Sí, va ser un partit molt interessant, un partit de gran ritme. I el resultat no és tan dolent com sembla, i em direu, home, però 3-0. Però té una virtut, avui dilluns, 24 hores després, i és que és un resultat que ens dona una molt bona informació de cara al futur. Quina és? El Lleida necessita en aquest mercat d'hivern buscar un substitut a Neider Lozano, que no té, i un complement a Cortijo. Què vol dir? Un central per l'esquerra.
Ja.
És prioritari, perquè per aquí pot plorar la criatura, no a Sardenya, que ja ha plorat, sinó també en altres partits on hi haurà tot un cara o creu. I és fonamental aquesta peça. Després s'ha d'endevinar, s'ha de jugar bé, i potser no jugarà cap partit si Neider està sempre al 100%, no? Però aquesta peça fa falta al col·lectiu d'Àngel Villadore. Ahir, jo no tinc cap retret a l'equip, perquè el Lleida va perdre de la manera que jugue. Algú diu, home, és que s'haguessin pogut anar al darrere, poguéssim hagut de defensar, haguéssim pogut evitar els espais. Sí, és un altre futbol, però jo em quedo de que Iñaki amb 0-0 sempre intentés treure ràpid per buscar el Xuli per marcar el gol. Sempre busco que el Lleida va ser associatiu i combinatiu i va crear quatre oportunitats de gol. Dos de Mateo a la primera part, una de Fer amb 0-0 i ja amb 10 al camp per la lesió de Quadri amb un canvi massa tard que es va significar el gol de Servet i l'1-0, i amb 1-0 doncs amb una gran jugada d'Agüero que va estar a punt d'empatar abans del 2-0. Bé, res a dir, felicitar a l'Europa, gran equip, saben el que juguen, ho fan molt bé, i la seva victòria va ser justa, i reitero aquesta informació que ens dona el partit.
Bueno,
el Lleida continua
si
com a líder.
Si algú es va creure que ara ja al gener ja estaríem
equip
d'ascens, doncs no, vindran maldades, però la gràcia és aprofitar aquestes, perquè al final el Badalona i l'Hèrcules
van empatar,
I per tant, dels quatre de dalt només va guanyar l'Europa.
Sí, és la gran jornada per l'Europa.
I per tant, tampoc a nivell de classificació li va anar tan malament al Lleida Esportiu.
No, perquè som líders, tenim 2 punts a l'Hèrcules, 4 a l'Europa i 7 al Badalona i 9 al Sant Andreu. 12 ja al cinquè, eh? Lo bo és aquests sí. 12 al cinquè, que s'ha sí. mantingut inalterable. I a més hi ha una cosa també que ens dona la categoria, Ricard. Els 8 primers, dels 8 primers classificats, tret de l'Andratx, tots han de jugar al camp d'esports. Tots. Què vol dir això?
Que ens l'hem de jugar.
Que no, que som líders, havent passat per 5 camps dels 8 primers. Ens queda el camp de l'Hèrcules, que és l'últim partit de la temporada.
Sí, que millor que arribem amb els deures fets, per si de cas.
Exacte. No, però és curiós, no? Sí. Dels 8 primers, tots han passat, i el camp del Torrent i el camp de l'Andratx. Curiós. I el camp de l'Andratx, sí, dels 8 primers.
Victòria,
Andratx i Hèrcules.
Victòria del Mollerussa, 3-1.
Fantàstica.
Davant de l'Escala.
Important, necessària.
Aquesta era molt necessària.
No? Fixa't tu, que guanyant 3-1 a l'Escala, el Mollerussa encara està en zona de descens. Uh-huh. Però està tot tan igualat que amb 3 punts estàs al 10, i amb 13, que és el que ara l'equip del Prat d'Urgell, està en zona de descens. La victòria era necessària, fonamental, urgent, però li podem posar tots els adjectius d'urgència que s'enquadren, i gran victòria 3-1 davant de l'Escala.
Derrota del Força Lleida per 2 punts.
No, va guanyar.
Fuenlabrada.
No, 73-75, va guanyar.
Victòria per 2 punts a Fuenlabrada, 73-75. Sí. Important, també va guanyar el Cedis la Seu, 69-60. I van caure l'hoquei femení, el Vilassana.
Sí, el liderat a la pista del Fraga, 6-3.
Bueno.
També va caure el voleibol Àfia, 3-0 a Eivissa, el segon classificat, derrota sense pal·liatius, ja que ho va escriure de Vanessa Ortega.
Sergi, en parlem,
que presideix,
en parlem a partir
Ortega.
De 2:15 a la ràdio.
Molt bé, gràcies, fins després. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que fem una pausa ràpida perquè de seguida estan amb nosaltres el Josep Lluís Gómez de Q2 Consultors.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Qué me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
COPE Lleida. I vinga, que és dilluns i és aquella hora en la que rebem aquests consells legals que ens arriben des de Q2 Consultors. Són, escolta, xerrades que tenim els dilluns de temes de manera genèrica, però que si t'encaixen, sempre pots fer la teva consulta totalment personalitzada, perquè Q2 Consultors et diu això, que t'atendrà de manera personalitzada. Els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57. I per fer aquesta primera presa de contacte tens el telèfon, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Com et dic, parlem de temes genèrics, jo què sé, de temes de vivenda, de temes d'estafes, de temes de bancs, de manera genèrica. Però, escolta, si vols que t'assessorin de manera totalment personalitzada, que aquesta és la gràcia, 973-28-28-18. Amb nosaltres, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon Nadal a tothom.
Sí, senyor. Ha arribat la setmana, és la setmana en la que acaba, bueno, comencen les vacances els escolars. De fet, aquesta setmana jo que ja no faran res. Vaja, no ho sé, però bueno, que els hi queden dos dies i mig d'escola. I, curiosament, divendres, aquest any cau Nadal amb dilluns i Sant Esteve amb dimarts, però aquesta setmana, el divendres, o sigui, començarem el cap de setmana amb el divendres de la loteria, que és un clàssic.
Un clàssic.
Los niños de San Ildefonso, aquella cantarella, aquella sintonia, no sé, jo és que ho he escoltat des de molt petit a casa, i és un clàssic. I la loteria, doncs, porta situacions, normalment no, però pot arribar a portar situacions d'aquelles que dius, a veure, anem a consultar un advocat que ens digui, a veure, com ho tirem en banda aquestes coses. Primer de tot, si et sembla, Josep Lluís, anem a parlar del que és les obligacions fiscals, si és que tens la sort de que et toqui.
Bueno, jo començaria per dir que, això suposo que la majoria de la gent ja ho sap, que la grossa o el gordo, són 400.000 euros. I cada vegada és més difícil...
que toqui.
De tot, sí, per una senzilla raó. De les poques novetats que tenim aquest any és que cada vegada hi ha més milions de dècims en circulació. Mm-hmm. Hi ha 185 milions de dècims. I l'altre dia també, mirant una mica aquest tema, és curiós, no? 7 de cada 10 guanyadors del gol de la grossa acaben arruïnats al cap de 5 anys.
És veritat, això ho he llegit moltes vegades. Bueno, de totes maneres, aviam, si tens un dècim i toca 400.000 euros, avui en dia, parlo ara del prototip mitjà d'una família... que més o menys estigui, més o menys, parlem de classe mitjana, si voleu, que la classe mitjana, això també en podríem parlar, és una classe mitjana amb menys poder adquisitiu que fa anys. Però si toquen 400.000 euros, que ja no són tots nets per tu, escolta, allò de tapar forats, la hipoteca, aquests crèdits, acaba de pagar el cotxe i acaba de pagar quatre coses i vull fer un viatget i s'ha acabat la història.
Bueno, però tu me preguntaves al principi sobre la fiscalitat.
Sí.
Això és el primer que hem de tenir en compte. Des de l'any 2012 ja no, ja, no estan exents de tributar els guanys amb jocs, no? Sí. Hi ha un mínim que sí que està exent, els primers 40.000 euros estan exents, per això no pagarem, però la resta, i més igual que sigui la Loteria Nadal, que sigui un altre sorteig, tributarem un 20%. Un 20% que ja no rebré.
O sigui, que sí, ja no us heu de preocupar on ha d'anar a fer l'ingrés. No.
Correcte. Aleshores, a partir d'aquí, això és un fet consumat, i que també caldria dir que si, per exemple, un dècim el repartim entre 10 persones, no vol dir que no tribute perquè cadascú li toque 40.000 euros, sinó que tributarem i després en distribuirem la resta. O sigui, tribute sí o sí, per dir d'alguna manera.
Bueno, aquí sempre hi ha aquell dubte de... Imagina't que tu i jo juguem un dècim, però el compro jo i el tinc jo.
Aquesta és una altra qüestió i dintre dels clàssics. Què passa si jo perdo o em roben un dècim? El primer que cal dir és que determinats premis... inferiors a 250.000 euros, perdó, a 2.500 euros, he dit malament, se poden cobrar per finestreta. Per tant, això és difícil d'evitar que algú... Home, jo el primer que recomanaria és, si el comprem alguna cosa a mitges o a efectes de si es perdem, és que en fem una fotocòpia o una fotografia amb el nostre mòbil, que fiquem per darrere, petitet, doncs el nostre DNI o alguna cosa que permeti, en el seu cas, doncs identificar aquesta... I presentar una denúncia davant de la policia, dels Mossos o del jutjat de guàrdia, si pot ser, abans de que es faci sorteig. Entre altres qüestions, perquè, arribat el cas, fins i tot podem intentar bloquejar que algú cobre aquell dècim, no? Arribat el cas, ficant a denúncia davant de la policia. Tenint en compte una qüestió que també és clàssica: si algú es troba un bitllet de loteria o qualsevol altra cosa, una cartera, un mòbil, una joia, tenim l'obligació de portar-la davant de la policia o davant de l'administració corresponent, perquè si ens la quedem, això seria un delicte d'apropiació. Fa molt pocs anys, una persona de Lugo va trobar una butlleta de que es va premiar amb el gordo, i aquesta persona van acabar condenant-la com una autora d'un delicte d'apropiació indeguda. Per tant, si ens trobem alguna cosa, l'hem de portar. I algú dirà, i el bon samaritano que porta això a l'oficina de...
Això, què s'endú?
Bueno, pues com a molt se'n podria portar un 10% del valor d'allò, o lo normal és que, quan se tracta de quantitats importants, un 4%, si apareix el propietari. I si no, pues una part superior, però també no, des de logo, no li donaran el bitllet perquè el cobres tu sencer.
Això anava a dir, és a dir, i a més sé que hi ha un període aquí, em sembla que és un any o dos anys... tu portes el dècim, però si no apareix, no te'n tornen a tu.
No te'n tornen a tu. El pla, si no recordo malament, no em podria equivocar, me sembla que és de 6 mesos. Per tant, l'hem de portar...
Però no te'l tornen,
no? No te'l tornen, no. Ni la cartera, ni la joia, ni el dècim de loteria, val? L'altra també situació que a vegades ens passa és que aquell dècim lo fico a la rentadora.
Ens en riem, però això passa més vegades del que sembla. Sí.
I aleshores tenim dificultats per identificar-lo. El que tenim que fer és portar aquell dècim, que a vegades pot resultar bastant il·legible, però penseu això que vos he recomanat abans: tindre una fotografia, tindre algo, portar-lo a l'administració de loteria. L'administració de loteria ja té el mecanisme per fins i tot que arribi aquest dècim a la Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre i identificar que aquell era el número premiat, o en el pitjor dels casos acudir als tribunals per poder demostrar que efectivament pues, aquell número no l'ha cobrat ningú, que està premiat i que probablement és... aquells que estiguin abonats amb un número pues, serà molt més fàcil. Clar. Aquells que tinguin fotografies pues, també, no? I després l'altre conflicte que tu deies amb el cas de que siguin diversos que juguen i algú s'ho quede. Aleshores, això a vegades pot trencar pues, l'amistat i alguna cosa més, no? Per això deia jo la recomanació de fer una fotografia, de fer una fotocòpia, d'enviar un missatge per WhatsApp. De tal manera que això quede bastant clar i que no diguem allò de que les paraules se les lleva el viento, no?
Sí, sí.
Tindre una miqueta... I, pues, a vegades que hi ha coses més organitzades, les penyes i això d'aquí, pues, ja estan més organitzades. I després, ja per acabar, perquè a vegades aquests dècims, sobretot si no tenen un premi massa gran, els deixem amb un calaix, pues penseu que,
sí.
Que caduquen, sí. Caduquen els 3 mesos.
Sí, la ràbia de trobar-lo a l'abril. I que, o sigui, si trobeu un dècim a l'abril, no mireu si havia tocat o no, per si de cas. O sigui, crema'l.
No? Penseu que caduquen...
No, més que res perquè no hi pots fer res.
No. És culpa, diguem-ne que no és culpa de ningú.
No, però no pots anar al govern, a l'Estat, i dir, escolta, que vull dir que sí que és meu, que no l'he robat, que el vaig pagar, però no m'he recordat més o l'havia perdut i l'he trobat ara. No podran fer res, eh?
No. Aquest seria el colofon desadvertiment. Senyors, mirin-ho.
Home, si tens la sort que l'heu de cobrar, cobreu-lo quan abans millor.
Home, normalment sí. Normalment ja saps on toca, no? Perquè però pot passar, pot passar.
Joan Ramon, jo he anat a cobrar devolucions o una pedrea el dia abans de març, que caduque, o sigui que som així la gent, eh?
Sí, sí, som així.
En fi, escolta, la loteria és el tema habitual, és aquest divendres, si heu jugat, doncs escolta, mira, que tinguem sort, tots plegats, re, una mica, que sempre va bé, una mica, jo crec que ens conformem tots amb molt poc, eh? Sempre aspirem a la grossa, però amb un 5è, per exemple, també faríem festa gran, només faltaria.
I si no, que el diuen la gent gran, sobretot
salut. No, però això ho tinc claríssim, eh? Això ho tinc claríssim. En fi, senyor Josep Lluís Gómez, advocat, Acudos Consultors, ens has acompanyat tot aquest 2023 i ho seguiràs fent aquest 2024, que sembla que ara aquí que no ens haguem de veure fins d'aquí molt temps. Escolta, la setmana vinent és Nadal, per tant et dono festa, només faltaria. L'altra fem programació local, que és la primera de l'any, i ja ens tornem a escoltar el 2024 amb més temes. Bon Nadal i una abraçada gran.
Una abraçada ben gran, bon Nadal a tothom i que passi tothom unes bones festes.
És que, clar, sembla que no, però és que Nadal és dilluns vinent. És que d'aquí una setmana és Nadal. Fem una pausa ràpida, que hem de posar somriures a les cares de la gent, va.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Yo que... Ara mirant el calendari, és el darrer dilluns de l'any en el que tenim programació, per tant això vol dir que és la darrera vegada d'aquest 2023 que escoltarem el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right!
Vinga, agafa aire i...
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Sé que te
arrepentirás. Aquesta entrada ja fa anys que la fas, però jo no recordo el primer dia que la vas fer.
No.
Devia de posar una cara i jo... Bueno,
ja, és veritat, no tinc ni idea. No tinc
perquè
ni
segur
idea.
Que no em vas avisar, la vas fer i vinga.
Segurament, segurament.
I el micròfon i em comença a fer aquestes coses i dic...
No. Ja no, quan més s'esperes, és la màgia del directe.
Clar. Sí que és la darrera vegada del 2023, estem a 18 de desembre, però la setmana vinent, tal dia com avui, és Nadal, 25. I per tant, no et faré venir. Jo tampoc vindré, vaja.
Ah, home, seria divertit que em fessis venir disfressat,
sí.
També. Farem una festa de disfresses.
El dia de Nadal et disfresses?
No sé. O, bueno, si sempre anem així més mudats, no?
Ah,
no sé.
Sí. Per tant, ja la primera del 2024, la primera de gener, tampoc tenim programació, amb el qual ja ens veurem després de Reis, o Reixos, com diem aquí
Reixos,
a Lleida.
Exacte.
A veure què et porten.
Ai, a veure si es porten bé. Jo dic que a casa sempre, ma mare, he tingut més sort perquè sempre hem sigut més del Pare Noel,
Ah, sí?
Claro, perquè així aprofites els regals.
Ja, però les tradicions són...
No, però
què
Reixos...
Pare Noel? Pues no, el tronc, no. Que és a la tarda, com que no?
No. Ah, bueno. Bueno
el però... tronc és el 24 a la tarda.
Però és més un híbrid, no? Fas el tronc. I
sí,
fas el Pare Noel.
Sí, per triar, fas el Pare Noel.
No,
perquè... el Pare Noel.
No, t'ho explico molt fàcil.
L'home dels nassos el 31 de desembre i després els Reixos.
No, sí, el 24 tu pots fer algo de... Tu pots fer el tio i fas un mini regal que vagi relacionat amb menjar, per exemple.
Però per què? El meu tronc... Mira, el meu tronc em va cagar un escalèstric, mira què et dic.
Hosti, com ho va poder fer,
de petit. Això? Bueno, jo no me'n vaig adonar, o sigui, curiosament. Però
això,
allí hi havia l'escalèstric.
Clar, no, però jo crec que és està bé un detallet, que el tronc te porti un detallet agradable. Ve a ser un llibre, ve a ser algo
bonic. Els nens el que li agrada és anar picant i que vagi sortint coses allí.
Bueno, pues...
Coses.
Gominoles.
No, home,
coses,
no, que gominoles.
I després, a la nit, el 24 a la nit, lo bonic que és el 24 a la nit, aneu a dormir, que el 25...
Ve el Pare Noel.
Bueno, que a la nit vindrà el Pare Noel i quan us aixecareu tindreu el regal.
Però qui és el Pare Noel? Que no,
a
que
mi,
no.
A mi m'agrada molt.
No.
I, a més, tens tot el temps per gaudir dels regals, que la gent que fa els regals
pues el
tronc,
6...
Bueno, ja, també, però...
El tronc.
No sé.
I el 6 què passa? Tens tot l'any per gaudir dels regals. És que
hola,
coses...
però home, quan has de pensar com un nen de 12 anys,
no,
home.
Sí. Això ho entenc, per això tens el tronc allí, et deixa bé, i els reixos... És el
clar,
regal
per
potent.
Tu és el regal... Clar, és que això...
El reixos és el regal potent.
Ja. Clar. Ja, no ho acabo de veure, però bueno vull dir,
bueno, a mi sempre m'han portat ara, bueno, ja fa molts anys, calçotets, mitjons, bueno, el regal
potent.
Sí, és la
festa, la... Exacte, la que...
O sigui, quan el... Bueno, és igual, el tronc, el Pare Noel aquest, o el Reixos, et porten calçotets i mitjons,
sí,
ja estàs.
Ja estàs.
Ja estàs. Sí, ja s'ha acabat la infància.
Sí, no, està clar. I a més, quan els agraeixes, dius, ostres, és veritat,
bueno,
que els necessitaves.
Bueno, va, bueno, mira, podria ser un tema de trencar el gel, aquest. Escolta, tu, què feies, el Pare Noel aquest, o el tronc, o cap, o dels tres, o tots? Però, i si no...
Sí, si no... crec que
ja te'n rius també, avui.
No, perquè, diu...
No te'n riguis, perquè...
No, però, diu, doncs, per exemple, podries dir, escolta, tu sabies que Indonèsia és el país amb més quantitats de volcans actius del món?
Ah.
I poden dir...
Ja ho sabia jo.
Que curiós. I tu li pots dir, vols veure un volcà que està a punt d'erupcionar només de veure't? I...
És que és normal que ningú ens truqui per dir que li ha funcionat.
Ai.
Aquestes històries que fa trencar el gel.
No, bueno.
Que no funciona de cap manera, això.
Mira,
encara ens denunciarà algú perquè l'han pegat.
No.
Ja t'ho dic ara.
Jo t'he de dir una cosa, i la gent, el que passa és que s'ha de trencar la barrera de la vergonya. Jo, quan més he lligat ha sigut quan més malament he ballat a les discoteques, per exemple. Ah. Quan ballava per fer el tonto i tal. Llavors la gent se dansa perquè
sí,
no ho veuen...
Per pena.
No, perquè no ho veuen no ho veuen un ambient
ai,
hostil, perillós...
Claro, mira el tonto
no,
aquest.
No, doncs, i la gent té ganes de riure i té ganes de tal, i llavors allí és quan... Quan més he lligat. O sigui, bueno, com a consell, dono això.
Saps que quan fan concursos, mm-hmm, en aquest cas el d'Eurovision, hi ha el jurat professional.
Sí.
Agafen figures importants del món de la música, que són els que fan de jurat a cada país, no?
Sí.
Són professionals i estan al cas de cada cançó de qui ha acabat guanyant, oi? Doncs, mm-hmm, mira, no sé de quin any és.
Joaquín Guzmán ganó Dinamarca, ¿verdad?
Dinamarca.
Dinamarca. Final, Letonia.
Letonia. Dinamarca estuvo muy cerca. Fue una sorpresa en general todos los países balcánicos, ¿eh? Y la
Letonia,
y el representante de Rusia... Letonia quedó bien, pero parece que ganó Eslovenia.
Ahora ganó Eslovenia.
O Estonia.
Estonia, al final.
Bueno, ¿amb què quedem al final? Que algú ens digui alguna...
Han passat per tots.
Han passat, exacte, ja falta de dir Andorra.
O sigui, al final surt algú que diu, a veure, que ganó Estònia.
O Estònia. Estònia.
I ara surten tots dient, sí, home, sí, Estònia, jo ja lo sabia.
Letònia.
Això és el jurat professional.
No, com diu.
I a vegades també els reis fan coses.
Carlos, como doña Sofía, se les veía relajado. Acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores.
Acariciaron también a los
cuidadores, pero qué. Muy bien, lo estás haciendo muy...
Una caricia al león y al domador del león también.
Buenísimo.
O sea, acaricias para todos.
Está, hostia, molt bo. A los cuidadores también.
Bueno, va, que ens anarem directes cap a la una de la tarda. Ara els teus xismes, a veure.
Bueno, pues mira, vull començar amb un perquè diu... Profesora renuncia tras ser descubierta en OnlyFans por sus alumnos. A veure.
Primer expliquem què és això de OnlyFans.
Sí, OnlyFans.
Una i dos, de quin nivell
professora?
No, de quines edats?
No, a veure, t'explico. Jo crec, sincerament, que això no ens hauria d'importar. T'explico el perquè.
Depèn de la edat que sigui professora dels alumnes. La frase que he dit no té cap mena de sentit. Sí, depèn de la edat que tinguin els alumnes que ella és professora.
Per què? Perquè els alumnes no haurien d'entrar a OnlyFans.
Per això t'ho dic.
Llavors,
a veure, OnlyFans.
Sí.
És una web on tu pots penjar material...
De contingut eròtic festiu.
Això mateix. I la gent per veure'l ha de pagar una subscripció.
Exacte.
Val?
No pots fer-ho de gratis.
No.
O sigui, no pots veure ni coses, quatre fotos bàsiques gratis.
No.
Però això...
Ja t'ho dic, no.
Va. Però, ostres, i si el producte no m'agrada?
Pues mira...
Has perdut aquells diners.
Clar, no sé si després hi ha un període de... No tinc ni idea.
Vale.
Però bueno, és això, l'OnlyFans, que de tant en quan surt alguna notícia d'aquestes que et diu, mira, perdí la vergüenza i gano 5.000 euros al mes.
Exacte.
Bueno, claro, hi ha una persona o dos que guanyen molts diners.
Clar.
Els 50.000 restants no guanyen res.
Claro.
Bueno, vale, una professora que la van enganxar els alumnes aquí a OnlyFans.
Sí.
A on?
Els alumnes. Tras ser descubierta, potser els pares també...
Els pares des de los alumnos.
És bo que aquesta noia és una noia escocesa de 33 anys, de tal Kirsty Buchan, vale? I hem de recordar, tot i que la gent que no estigui dins del món docent i es pensi que els professors se guanyen molt bé la vida, que sempre fan vacances i aquestes coses, que la majoria de professors són mileuristes, vale?
Diguis això.
Bueno...
Dos mil euristes, ara ja.
Bueno, parla per tu.
Vale.
I ja t'ho dic jo no, a dia d'avui...
No, parla per tu, no, que jo no.
Per això dic, jo no sóc 2.000 euristes ni molt menys.
O 3.000 euristes.
No ho crec, ja t'ho dic ara. Especialment a primària, dic jo que la gent és 1.000 euristes. A secundària, també. Per això potser ens estem passant una mica. Amb aquest col·lectiu, a vegades, tal. Però, bueno, el cas és que aquesta noia, per tirar la seva família endavant, perquè resulta que El seu fill va caure malalt, va estar malalt,
vaja, home.
Lo típic, no? Que la típica de tot, tal. I després, per si de cas, ella també va demanar de dir, sisplau, jo no puc estar així, necessito treballar des de casa, i van dir, bueno, però com has de treballar des de casa si ets professora? Et farem fora, perquè, clar, les escoles privades i concertades són com l'empresa privada. Total, que llavors ella va dir, bueno, me faig un OnlyFans, perquè no... Algo hauré de fer. I va ser una sensació. Va ser una sensació...
Ja. Que saps com es diu? O el país? O
ella és d'Escòcia i ella es diu... t'ho he dit abans, Marta. Kirsty... K-I-R-S-T-Y, Buchan, B-U-C-H-A-N.
Vale. N'hi ha més, perquè he buscat professora en OnlyFans.
Hombre,
i quals,
clar, home, és que ja t'ho dic, la gent, estem molt mal pagats, estem molt mal pagats.
Mira, n'he trobat una d'Estats Units que diu la professora que no dejarà OnlyFans aunque la descubran. Dos punts. Obro cometes, com dius tu.
A veure.
Doy historia y educación física y estoy aquí para darle vidilla a tus noches.
Toma
Tanto ya. Cometes.
Molt, vale, bé, ja molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, me sembla molt bé. Per qui no ho vulgui mirar, que no ho miri, però és que sembla que els professors han de tenir una vida idíl·lica i han de ser un exemple a seguir i tot, i veure si no es podrà guanyar un sobresou aquesta dona sense fer mal a ningú, al revés.
Bueno, insisteixo que, bueno, hauríem de saber de quina edat... Perquè
que
si
no passa res, que no passa res. Si són de 0 a 17 anys, no passa absolutament res, perquè aquesta canalla no ha d'estar mirant...
Que no hauria d'estar, clar, clar.
I si són universitaris, no passa res,
no
perquè
passa
són majors d'edat.
Home, que, sí, ja, tot que siguin universitaris.
Els nens no han d'estar amb aquestes coses.
Mira,
no?
Ara l'he trobat. Donava treball al High School Bannerman. Per tant, High School és institut ja.
Correcte, correcte.
Pues, no sé si és com aquí, és a partir de 12 anys, ja...
Claro, no, sí.
Claro, que... Bueno, pues, vale.
Pues Bannerman, pues bueno, ja està bé. Vale, i seguint amb això, no és l'única, ja que professora de ciències és despedida per fer un vídeo de OnlyFans en el saló de classes.
Bueno,
home, aquí ja no hem estat molt encertats.
Aquí ja no,
Aquí hem resbalat una mica. Això ha passat als Estats Units i tal, però bueno, era només per veure la cosa com continuava. Aquí, a lo millor, no ha estat molt...
No massa.
Encertada. Però bueno, si algun dia voleu una secció d'OnlyFans, jo us faig unes... Us puc
de
plenar...
Les frases.
Us puc plenar tres programes o quatre d'OnlyFans.
Va, que estem a la una. Joel Carnicer, com sempre, un plaer haver compartit aquest 2023 cada setmana amb tu,
i
que
tant.
Ens haguis alegrat aquí les setmanes.
I tant.
I ja et dic, la setmana vinent és Nadal. A casa te va vindre el pare Noel.
Sí,
que bé. La nit de diumenge a dilluns.
Sí.
Aquesta setmana també tens la loteria.
Oh, quin munt d'estímul.
No sigui cas que et toqui.
Clar, doncs exacte. Clar.
Si jugues, igual et pot tocar.
Claro. A veure si hi ha sort.
I la setmana vinent ja estem al 2024. Perdó, la setmana vinent, no l'altra, ja estem al 2024. No tenim programació, per tant, amb tu ja fins al 8 de gener.
Oh!
Lluníssim, això. Tres setmanes festa, perquè després diguis que pobres professors.
Exacte, exacte.
Joel Carnicer, una abraçada gran.
Vinga, bon any nou, Ricard!
I nosaltres, que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb el Bocins d'Història, avui especial, ja veuràs, amb el Joan Ramon González i un altre convidat que ens presentaran un llibre ben interessant.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No sería la primera vez que hablásemos del delito que supone difundir imágenes privadas de carácter sexual sin consentimiento de los protagonistas. Lo que me ha llamado la atención es una sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto y que demuestra hasta qué punto un simple detalle puede ser importante. El caso ocurrió en algún lugar de Cataluña. No se sabe exactamente cuál. Y los nombres también son ficticios. Diremos que son, por ejemplo, Carlos y Sara. El caso empieza con una discusión de pareja que va subiendo de tono y acaba con Carlos, lleno de ira, rompiendo los televisores de la casa. Sara llama inmediatamente a la policía y se baja a la calle para esperar a la patrulla. Y en ese momento de furia, Carlos decide coger una foto íntima del móvil, solo una imagen, y enviársela por WhatsApp a un amigo. Quédate con este detalle, ¿eh? Se trataba solamente de una única imagen. Toda esta trifulca de pareja acabó en los tribunales y la Audiencia de Barcelona terminó por absolver a Carlos del delito de revelación de secretos por haber difundido esa foto íntima de Sara. Lo curioso es el motivo que dio la audiencia para quitarle la responsabilidad a este hombre, a Carlos. El motivo fue el siguiente: el Código Penal castiga la revelación de secretos cuando se revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones cuando la divulgación menoscabe la intimidad personal. Y tú dirás, bueno, lo pone bien claro. Carlos pasó una imagen personal que menoscababa la intimidad de su pareja. ¿Por qué entonces ha sido absuelto? Porque solamente utilizó una imagen. Y el artículo de la ley está en plural. Habla de imágenes. Aunque parezca bastante absurdo, los jueces consideraron que el delito no se adaptaba a la literalidad de la ley y le absolvieron del delito de revelación de secretos. Además, estimaron que como Carlos solo envió una imagen, tampoco se podía descartar que se hubiera equivocado al mandarla sin querer. La sentencia, desde luego, como mínimo es sorprendente. Y la Fiscalía recurrió ese fallo. Al final, el Supremo le ha dado un tirón de orejas a los jueces porque no se puede interpretar con tanto rigor literal lo que pone la ley. Además, consideran que Carlos era perfectamente consciente de la imagen que le estaba enviando a su amigo y que no se equivocó. Lo importante de este fallo del Supremo es que sienta jurisprudencia y deja claro que una sola imagen enviada para denigrar a una persona puede acarrearte una multa importante. No hace falta que sean varias. Parecía que esto estaba claro desde el principio, pero ya ves que no. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando que la policía ha expulsado a Pakistán a 14 detenidos en España por yihadismo, todos ellos vinculados al islamismo radical. Estas 14 personas fueron detenidas el pasado mes de noviembre en diferentes puntos de España, en Barcelona, Valencia o Guipúzcoa, así que con estos antecedentes fuera de nuestro país. Se investiga también como falsos avisos de bomba los envíos realizados vía correo electrónico a al menos 18 colegios internacionales repartidos por toda España. Cuatro de ellos en Zaragoza. Varios de estos centros educativos, de estos colegios, no han podido abrir este lunes sus puertas por precaución. Y buenos datos también los que nos arroja el turismo extranjero. España ha recibido hasta el mes de noviembre la visita de más de 88 millones de pasajeros internacionales, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado. Aumenta de forma significativa la llegada de viajeros que llegan desde Estados Unidos e Italia, con Canarias como el mayor receptor de este turismo. Y en el Día Internacional del Migrante, la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid denuncia la falta de un plan coordinado entre las distintas administraciones que, además del control, contemple rutas seguras para que nadie tenga que pagar con su vida o sufrimiento su derecho a vivir con dignidad. Pide además que reconocer el derecho a emigrar se defienda también el derecho a no tener que emigrar. Y el enviado especial de COPE a Tierra Santa, Fernando de Haro, hablaremos en un ratito con él,
sí,
nos ha contado que el patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha negado la versión del ejército de Israel sobre las dos mujeres asesinadas en la parroquia católica. No tenían nada que ver con Hamas y no es cierto que en esa parroquia hubiese armas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo ha ido el sorteo de la Champions?
El Paris Saint-Germain, rival de la Real. Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Estos son los cuatro enfrentamientos de los españoles: Leipzig-Real Madrid, Nápoles-Barcelona, Inter de Milán-Atlético de Madrid, y a la Real Sociedad Marco Antonio Sande le ha tocado el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé.
Sí, el turrón duro, ¿no? El rival más duro que le podía tocar a la Real. Todo el vestuario tiene claro que, bueno, se van a enfrentar a una de las mejores plantillas del mundo, pero también mucha confianza por la excelente fase de grupos con 3 victorias y 3 empates que ha completado la Real. El desplazamiento sin duda es bueno, a menos de 5 horas en tren desde San Sebastián. Está todo el mundo un poco inquieto porque evidentemente es Mbappé el que lidera este equipo.
El resto de eliminatorias son las siguientes: Oporto, Arsenal, PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Múnich y Copenhague, Manchester City. Se van a jugar los partidos de ida en febrero, los de vuelta en marzo. Y noticia que acabamos de conocer, el Conde de Godó ha confirmado la presencia de Rafael Nadal para abril del año 2024.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts exactament per sobre de la 1. 5 graus positius, hores d'ara ja a la ciutat de Lleida. I d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història, amb un convidat i un gran llibre que crec que pot ser força especial de cara a aquestes festes, o per després de festes, vaja. I a partir de 2:15, ja saps que parlem d'esports, ho farem a la radiografia, que és la nostra tertúlia esportiva. Tot això des de COPE Lleida. Benvinguda i benvingut.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
COPE Lleida. Camí cap a 2:15, és dilluns, és el moment dels bocins d'història. Ho fem amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs, per una banda, trist, perquè se'ns acaba ja la temporada, ja tenim els Nadals i tot això, i els dilluns que venen no, fins al dia 8, passa Reixos. Per una banda, he dit trist, per una banda.
Però poquet.
Clar, però Joan per l'altre content.
Que et dono festa la setmana vinent. Correcte. I l'altre. Dos seguides.
Sí. I després, com tots els nens que tornen a la col el dia 8, a mi me toca també el dia 8 vindre aquí un altre cop a parlar com de vostra història. Per això...
Això és per mantenir l'esperit juvenil.
Correcte, sí senyor, això me recorda a l'escola. Sí, amb això m'ha anat molt bé. I tant.
El que sí que és veritat és que és el darrer programa de l'any.
Correcte.
Dilluns vinent és Nadal, li cau en dilluns, i aquella dita, no?, de Nadal en dilluns, les festes amunt. Per tant, ha estat un bon any de tema de festes.
Correcte, i tant que sí.
I com ja vam avançar la setmana passada, estàs ben acompanyat aquí als estudis, perquè anem a parlar d'un altre llibre, però jo crec que és d'un llibre també que pot ser molt especial per a aquestes festes.
Sense cap dubte. La setmana passada, recordant els senyors, que vaig parlar d'un llibre en el que he fet un trosset, que era Balmanya, el paradís perdut, de Francesc Macià. És un tema més reivindicatiu i al mateix temps de recerca, amb aportacions interessants sobre la figura de Francesc Macià i reivindicant aquesta casa de Balmanya, que el dilluns que ve animo a la gent que vagin a Balmanya si tenen ganes per reivindicar que la casa aquella sigui de propietat pública i no se vagi a terra. El dilluns, abans dels canalons, se pot anar a fer una escapadeta durant el matí a Balmanya mateix, i així alguns podran conèixer Balmanya. Però avui toca un altre llibre, que ja el vam avançar la setmana passada, i que és un llibre magnífic, que té molta imatge i que es titula ni més ni menys així, no? Lleida 1900-1930, targetes postals.
És que targetes postals per una generació diu molt.
Correcte.
Potser per les generacions més joves li dius targeta postal i no sé si acaben entenent el que és.
Sí.
Sou tres persones al capdavant d'aquest llibre: el Ramon Ferrer, que avui no ha pogut venir i no ha pogut estar aquí amb nosaltres, el Joan Ramon González i el Jordi Mestre, que li donem la benvinguda i les gràcies per estar amb nosaltres.
Molt
Jordi,
bon dia.
Bon dia. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de presentar aquest llibre, que crec que és força interessant.
El Jordi, la darrera vegada que va estar aquí assegut va ser per presentar un altre llibre que és magnífic.
I tant.
Que és magnífic, que és el centenari del Mestre.
Sí.
Bueno, la botiga Mestre, que tots coneixem. L'Agustí Mestre.
Sí.
I també era un llibre carregat de molta fotografia i d'un recorregut històric de 100 anys a través de la fotografia de la botiga, dels voltants i dels diferents emplaçaments de la botiga del mestre, per entendre'ns, eh?
Sí, sí, va ser un llibre. De fet, el temps passa ràpid perquè sí. Estem parlant de 2 anys, eh? Era el 2021, però sí, sí, ens va fer una gran il·lusió fer aquest llibre.
Lleida 1900-1930, targetes postals, com us enreden? Com us enreden? Com acabeu fent aquest llibre?
Això Jordi, que és el que és el culpable, entre cometes, del llibre, va contactar les dues persones que estan, el Ramon des d'aquí, una salutació molt cordial de part dels dos, que ja li hem dit inclús si podia entrar per telèfon, però avui tenia un dia complicat i no ha pogut estar-ne. I com tampoc tenim tant de temps, doncs així podrem xerrar més el Jordi, jo que carai, també diguem-lo així. Però que expliqui el Jordi una mica com va anar tot això, que ell ho explicarà molt bé.
Res, jo portava un temps pensant en editar aquest llibre, donat el que és la col·lecció heretada del pare, del meu pare Agustí Mestre, que era un bon aficionat, i pensava que s'havia de fer alguna cosa, no? I just quan començava aquest projecte em van presentar l'amic Ramon Ferrer, uh-huh. L'entranyable amic Ramon Ferrer, i bé, la meva col·lecció, la col·lecció heretada del pare, va quedar una mica més petita davant de l'envergadura de la col·lecció d'en Ramon Ferrer, perquè penseu de que té vora 2.000 postals de ciutat, de Lleida, i jo potser en tinc unes 800, però si les juntem fem una col·lecció excepcional.
A més, les targetes postals, en el moment del que estem parlant, quan la fotografia no estava a l'abast de tothom, quan no era el desvari d'avui en dia, que tots portem càmeres integrades als mòbils i fem fotos per tot arreu i en tenim de satèl·lit aèries i tota la història, llavors les targetes postals les acabava fent un fotògraf professional, eren fotografies doncs, que volien ensenyar-te algun racó de la ciutat i, per tant, totes tenen el seu valor, eh? Totes tenen el seu valor.
Sí, totalment. És d'alguna manera, potser seria això com una mica la democratització de la imatge. Sí. En el sentit que llavors
bueno,
es podia...
Ara és un desvari, eh?
Ara és un desvari, per descomptat, ara ja, per això ara inclús quan viatges el problema és trobar targetes postals si algú, i el Jordi me costa que continua la falera de trobar
ja
quan
costa,
viatge,
eh?
I costa de trobar, ja no estan valorades i a més inclús si les agafes. Evidentment, la imatge de la targeta postal la pots trobar per internet millorada, sense cap dubte, i el fet d'enviar-la, que això ja es passava a nosaltres quan eren joves, estic parlant dels anys 60-70, quan anaves de viatge que enviaves a vegades
sí,
als pares,
home,
la família,
la
postal, sempre tornaves abans tu que la postal del puesto, amb la qual quedava com
això
un record, perquè sí que estava segellada allí, no? Per descomptat.
Això sí.
Però bé, aquí al darrere tot un món de targetes postals, i que això també, hi ha una introducció en el llibre, a part d'aquesta volta que fem per la Lleida de fa 100 anys, que crec que també és la part més interessant des del punt de vista històric i tècnic, és parlar d'aquesta història de la targeta postal, i que el Jordi l'ha fet molt bé, i que ara potser ens facin cèntims d'explicar-nos com va néixer la targeta postal i com va aprofitar-se l'espai cada vegada que tenia més la gent d'escriure i ganes d'escriure. Mm.
Doncs sí, ja que parles dels 5 cèntims, 5 cèntims era que el que valia fa 100 anys enviar una targeta postal doncs, per l'interior de Catalunya, entre 2 i 5 cèntims. Aquest va ser un tema clau perquè quan va sorgir la idea, que de fet va costar una mica d'implantar-se perquè el format aquest d'una cartolina de 10x14 sense sobre vulnerava un concepte que era prioritari en l'àmbit postal, vulnerava el secret postal. Llavors molts estats ho van enrederir, fins que Àustria, el 1869, va ser el primer en editar les targetes postals, encara sense il·lustrar, però va ser un èxit. Valien la meitat que enviar una carta amb el sobre. I ja no dic quan, a finals del 19, les primeres targetes postals de l'Estat, inclús de Barcelona, ja van ser il·lustrades. Llavors ja va ser increïble com es va popularitzar aquest format. I a més, un format en el qual, a veure, en aquella època, a l'escriure, emplenar un full en blanc per enviar una carta, per molta gent no era fàcil. Uh-huh. Per d'altres era impossible, perquè no sabia ni llegir ni escriure. No? Però el fer posar 4 ratlles a la targeta postal, posar una imatge excel·lent del teu... de la teva zona visitada, de la teva ciutat, i enviar-ho era increïble. Va ser realment un fenomen social, una xarxa social importantíssima.
O sigui que al principi no eren il·lustrades i per tant van triomfar per tema econòmic,
un
perquè
tema
era més barat.
Sí, i a més el...
Va estar ben buscat, això.
Correcte, correcte, sí, sí. Sí, sí, sí.
El franqueig, el cesell anava imprès. No calia ni comprar cesell. Un costat anava el cesell.
Ja compraves i ja tenia el dret de
posaves l'adreça i a l'altre costat posaves la correspondència i ho enviaves.
Clar, era més econòmic i era més pràctic fins i tot. I, escrit. I després aquest tema del secret aquest, que a vegades pues, al final ja veiem que... I a més, quan llegeixes moltes de les postals que tant el Jordi com el Ramon han comprat, de lo que s'escriu allí, la majoria són divertides, però a vegades dius, tampoc no va per tant, no?
No, bueno, perquè... però el que l'escriu ja sap que ell ho ha
vist. Clar que sí, tant... sí, sí. No, però hi ha algunes que tenen suc, com ara potser també comentarà el Jordi. A Lleida, de totes maneres, la primera que tindríem també seria sense editar, però seria una que seria de la Primera República, no?
Sí, sí, és del la primera edició de l'Estat espanyol, va ser durant la Primera República, el 1873, i nosaltres tenim, i ens fa molta il·lusió tenir-la, la que de moment sembla la targeta postal documentada primera de la ciutat. I a més la tenim i l'envia un personatge de l'època important, que era en Perenya, era doncs el pare d'Alfred Perenya, i el padrí, entre d'altres, del Màrius Torres. I és una targeta que això ens fa veure doncs lo il·lustrats d'aquesta gent d'aquella època, perquè l'envia a Madrid i demana a una editorial que li envia el vuitè tomo del pensament d'Aristòtil. O sigui,
és ni menys, poca broma, no?
Impressionant. Impressionant.
Un nivell intel·lectual clar, increïble.
Ara caic que la major part, Jordi, no, ja m'ho confirmes tu, del fons de targes que tens, que has obtingut, són...
escrites.
Usades.
Sí, sí.
Usades, sí, a veure, són enviades. No, t'ho dic perquè fa 100 anys sí, la gent dubta que compres una postal per no enviar-la, allò, per guardar-ho, no?
No, però no us penseu. És a dir, el món aquest del col·leccionisme...
No, que és maco, vull dir...
Sí, sí. A mi sempre m'ha interessat, perquè, a veure, el pare vaig heretar aquesta col·lecció, però jo he comprat durant 5 o 6 anys moltes postals, també d'aquest període, perquè em va interessar des de l'inici fins abans de la guerra, fins als anys 30. I jo he primat molt el comprar els circulades. Hi ha col·leccionistes que les volen immaculades, les volen sense cap tipus d'escriptura. I a mi m'interessa molt llegir i conèixer qui envia, i no sé, com aquesta del Manuel Perenya, que és excepcional.
Clar, és que t'aporta una informació molt valuosa.
Primer, respon a lo que és la finalitat de la postal i té aquest doble valor, la postal en si, amb la imatge de quan se va editar, i després aquesta part dient que entres en la intimitat d'una persona, sí. I la de Lleida pot ser la més espectacular, la primera que tenim veritablement, és una...
És del 1900.
Correcte, que hi ha un escut brutal de la ciutat de Lleida, magnífica, colors, Jordi? Aquesta
sí,
no és una
sí,
imatge.
Sí.
Però és un dibuix fet a mà.
Seria la primera també documentada i il·lustrada de la ciutat de Lleida i està manuscrita per una persona que no la coneixem, no sabem qui era, però descriu, o sigui, li envia a un amic i li descriu perfectament el que és l'escut de Lleida.
Correcte.
La seva història, però això és magnífic.
Sí. I tant. Després passa una cosa curiosa en les postals.
Ho dic perquè la gent entengui que estem parlant de fa 123 anys.
Sí,
No, t'ho dic perquè estem parlant d'un llibre, ho aniré recordant, que és Lleida 1900-1930, targetes postals, que ha estat fet pel Jordi Mestre, el Ramon Ferrer i el Joan Ramon González, que ja està a la venda, que està ple de mostres gràfiques, però també de molta explicació i de molta història de casa nostra, de Lleida. Per tant, ho dic, ja ho sé que estem a festes, després vindrà Sant Jordi. Qualsevol moment és bo per comprar un llibre, però aquest és nostre, és de casa, i a més està fet per gent de casa. Per tant, Lleida 1900-1930, targetes postals, és un bon regal per aquest Nadal.
Perquè en el llibre el que hem fet és amb aquestes targetes postals, que són unes 120...
Sobre unes 130, 133 postals.
Sí, el que proposem a la gent és que faci una volta per fora de Lleida, una per dintre de Lleida, una pels afores de Lleida i una per les persones de Lleida. Però el que estàvem comentant ara, que pot ser la part més històrica i que crec que també té interès, és aquest capítol especial que ha fet el Jordi de lo que seria la cartofília, que és un nom així que sona molt estranyot, però que és veritablement la aplicar, diríem, la tècnica i la ciència a les targetes postals. Hi ha un aspecte que crec que val la pena també acabar-lo de comentar, que és que la targeta postal, quan neix, al principi, com hem dit, no estaven il·lustrades, se podia escriure l'adreça per un costat i per l'altre el text. La gent comença a incorporar imatge a la part on hauria d'escriure i arriba un moment que per una banda ha d'estar l'adreça i per l'altra la imatge. Llavors no té puesto per escriure, perquè quan està l'adreça no pot escriure. I hi ha unes autèntiques filigranes de targetes boniquíssimes que aprofiten l'espai que queda, per exemple, una al voltant de tota la seva vella, tot el text, una altra al peu del pont, una part blanca que hi ha, i és curiós veure aquests textos que ara que el Jordi podrà fer
algun comentari interessant. Sí, sí, de fet, és cert. De fet, primer, quan va sorgir el... De fet, el que sorgís les il·lustrades va ser quan va... prosperar les impremtes amb els sistemes, amb els nous sistemes d'impressió. Això va afavorir la il·lustració. I és quan van sortir aquestes targetes, que primer no es permetia, doncs, el que és el revers era només per posar el segell i l'adreça, i a l'envers, o sigui, la part primera on hi havia la fotografia, es feia una mica més petita per poder encabir un petit text. Això era a l'inici. Després, el 1905, és quan ja es va permetre de que tota l'envers fos amb il·lustració, i al revers és quan anava partit i una part s'escrivia la correspondència, o sigui, el missatge, l'adreça i el segell.
O sigui, l'estructura que també va anar madurant,
sí, va anar madurant, no? Llavors, sí. Clar, les postals, quan es va assolir aquesta espectacularitat de fer tot l'envers il·lustrat, va ser clar. Increïble, va ser increïble. I des de l'hora que t'adones i bueno, et permets, com que, a veure, no hi ha secret, per més llegir els escrits, clar. I són realment boníssims, hi ha coses boníssimes.
I per exemple, d'un personatge entranyable per Lleida, no?
Com sí, en el llibre surt una postal del 1902, de les primeres il·lustrades, del Chobot. El Chobot, aquest club, doncs, que va sorgir a finals del 19 fins abans de la guerra.
Que estava situat per aquí, davant del carrer Acadèmia, és a dir, pràcticament per on està la... Sí, sí.
És cert, i doncs van editar postals. I llavors ja, aquí tenim diverses postals, una d'elles enviades per un personatge que era en José Murillo, que era membre del Chobot, i bé, doncs, podríem parlar-li molt d'aquest personatge.
Però pot ser una d'aquesta del tennis, que és molt divertida.
Sí, sí, de fet, els inicis de les targetes postals va ser el boom de l'intercanvi. O sigui, la gent s'intercanviava, era aquesta xarxa social, no?
Sí, d'intercanvis, sí, 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 sí.
Inclús amb l'estranger. Doncs aquest personatge, com dic, membre del Chobot, José Murillo, Pepe Murillo pels amics, era solter i tenia molta correspondència amb senyoretes d'arreu del món. Doncs aquí en tenim una.
Maquíssima.
Una que doncs, l'envia amb una senyoreta de Porto, i també després n'hi ha d'altres que les envia a senyoretes de Suïssa, a viscomteses de França,
sí, és a dir,
i aquesta en concret li envia amb aquesta senyoreta de Porto, que li diu, escolti, miri, gràcies per l'enviament que em va fer de la postal, que va ser molt bonica, que vaig rebre. Diu, no sé a què refereix amb l'esport del tennis, del tennis. Diu, segur que si me l'ensenya, l'aprendrà ràpid.
Caram.
I fins i tot, la podria arribar a guanyar. Però, per galanteria, em deixaria perdre. I tal, vull dir, era un món increïble.
Bueno, és com deies al principi, és una finestreta, una escarda cap al passat, però no manipulat, és a dir, de persones que podem arribar a conèixer i d'altres que no, amb la seva quotidianitat, amb el seu dia a dia.
Correcte.
Sí, sí, era molt curiós, molt curiós.
Hi ha una molt divertida que el galicisme que diríem ja de la influència francesa que tenim entre el Café Montmartre, que estava a lo que és la banqueta on està actualment el Montepío, a vegades parla del Sena, una postal, comparant el Segre amb el Sena, i de la ciutat de la llum, no? De la ciutat, la Ville Lumière, i que fa un joc...
Sí, és curiós perquè trobes coses com aquesta que parla el Joan Ramon, una persona que envia aquesta postal, però és com si l'envies des de París. Posa París 1904.
Sí.
I surt la típica i la inconfusible visió de Lleida, que és la seu vella amb tot el marge dret, i surt a l'Hotel Palace. Inclús ell s'atreveix a fer una fletxa i diu: aquesta és la meva xambra, de l'Hotel Palace.
Sí,
de l'Hotel Palace, no?
Déu-n'hi-do.
Bueno, només hagués calgut dir que... I després vaig fer un passeig pels Champs-Élysées,
Passant per aquest pont que me porta i escriu, és un altre, però aprofita el pilar del pont que està en blanc per escriure allí, i aquest que parla tant en francès fa una juguesca molt divertida, que és que forada una mica les finestres de la postal i diu: fica llum al darrere i veuràs la ciutat il·luminada, no? És a dir, que és...
I realment ho poses amb una font de llum al darrere de la postal, o sigui, i creatius. Veus tot Lleida il·luminat.
Sí. No? Havia creatius. Escolta. amb el Photoshop de l'època feien virgueries, que era físic, no? Per descomptat.
Clar, saps què passa? Que jo tenia un mal rastre quan em vau dir que presentàveu aquest llibre, de que pensava que era un llibre de recull d'imatges, que era el llibre típic per veure la Lleida de fa 100, 123 anys, i m'estic adonant que va molt més enllà, que va molt més enllà, que no, o sigui, que les imatges en si, benvingudes siguin, i també té la seva gràcia, però que aquí vosaltres heu anat a aprofundir més amb el text, amb les postals, no?
Sobretot el text, perquè el Joan Ramon li ha posat molta gràcia, evidentment descriu a la perfecció quin era el lloc i el moment on estava editada les postals, però fa coses magnífiques quan es veu, per exemple, una postal acolorida fenomenal de la banqueta amb el riu esplèndid que en aquella època hi havia, s'atreveix a dir i a titular-ho Passeig Marítim, entre cometes.
És clar, perquè és el que recordem, Passeig Marítim de la nostra Lleida. Aquesta s'ha fet diverses, jo estaves més o menys inspirat i mira, són divertides. Hi ha alguna postal interessant, d'aquestes ja quan entrem dintre de Lleida i fem allò que es deia la volta a Lleida, hi ha un que se plany de que ha estat a Lleida i està la imatge de Sant Joan i la seu vella i que diu... Dic-ho tu, Jordi, que t'he sabut molt.
Sí, el... Bueno, un viatger que arriba a Lleida envia una postal típica que es veu la plaça Constitució, que ara és la plaça Sant Joan, no? La plaça Constitució de l'època, on es veu l'església de Sant Joan i el campanar i la seu vella, una postal vertical molt maca, i diu: avui he estat a Lleida i no he pogut pujar a la seu vella, i posa amb admiració: quina pega! Quina pega, és cert, diu, no he pogut anar a veure la catedral. De fet, tampoc la que hagués pogut anar a veure, perquè era
permisos,
el castillo principal.
I d'aquestes postals hi ha algunes delicioses. Hi ha una que a mi em fa particularment molta gràcia, que surten les bases del Picat quan eren bases de decantació. Que a més hi ha una munió de gent que potser és com les inauguraven, perquè es veuen les bases que van degradant-se, i hi ha molta gent. I s'ha fet una postal d'allò, és a dir, que es feien postals de coses que ara diries: ostres, una postal d'això. I el que l'envia des de Barcelona, i és un que ha anat a prendre els banys per curar-se d'alguna malaltia que tenia a Barcelona, que no és que tingui un balneari tampoc especialment important, però envia una postal de Lleida i de les bases del Picat, a la qual hi ha aquest joc de l'aigua que no deixa de ser divertit. Per tant, és el que dius, aquestes postals tenen aquest doble missatge de la imatge per si sola, que suggereix molt. Els meus textos intenten aportar una mica més de suggeriment, però la gent quan mira les fotos pot dir el que vulgui, i les que estan circulades pues tenen aquest plus d'aquest contingut que és molt interessant.
El disseny, si m'ho permeteu, el disseny que ha fet l'editorial F2, que és molt especialista en aquest tipus de publicació, clar, a vegades aquí podeu veure, o podran veure els lectors, que hi ha imatges conegudes, perquè no les han pogut obviar. Però clar, veure aquestes imatges a doble pàgina, no estem acostumats. Clar. Llavors, en doble pàgina, què fa? Que puguis fer un resseguiment d'aquest paisatge urbà, i a vegades el Joan Ramon fila molt prim, perquè farà bueno, patir el lector i el visualitzar, perquè diu, mira, a veure, tal, hi ha un cartell que diu... I és un afany de búsqueda i de recerca important.
Bueno, de totes maneres, si esteu a casa tranquil·lament, sempre pots recórrer la lupa o a la càmera del mòbil i fer-te-ho gran. Jo, per desgràcia, ja ho he de fer moltes vegades, això.
Sí, i no surt tant, perquè al final la maqueta Mane, les editorials Mane, diuen sí. Menys que els meus textos eren a vegades el doble de llarg del que ha sortit publicat.
Mira, no em diguis.
A veure, el Joan Ramon, quan hi ha l'apartat que surt la seu vella, evidentment, de cada tercera postal que surt, hagués pogut fer un llibre.
Sí.
I dir-li al Joan Ramon que posés 250 caràcters per definir la porta dels apòstols.
Sí, la feinada que tenies era anar retallant.
Sí, totalment.
Sí, aquest ha estat l'exercici que ens ha portat més de cap en el Joan Ramon i sobretot el Ramon Ferrer, perquè, a veure, d'aquest període de 1900-1930, jo crec que disposàvem ben bé de vora 1.000 targetes postals. Bueno. Clar, de 1.000 a 130, quan totes ens agradaven...
Correcte, el problema de triar-les.
Ja ho haureu pensat, però això també dona, doncs, per fer
una segona edició, una ampliada.
Sí, és cert, és cert. Ampliada.
Escolta, la informació hi és.
Sí,
tant.
Sí, no.
I a més, si em permeteu, també avancem el Joan Ramon i jo, que possiblement en surti un de la seu vella.
Monogràfic de la seu vella.
D'alguna forma tenim molta informació.
Home, de la seu vella suposo que tenim el protagonisme, les targetes postals de Lleida.
Sí, la majoria en té.
No sempre.
I sobretot
però segur que n'hi havia moltes més que del riu, per exemple.
Sí, no, però inclús la típica imatge de la seu vella des de Camps Elisis amb el riu, aquesta que es veiem sempre, la típica, la primera imatge que tenim del segle XVI...
La típica, que no és la porta principal, eh?
No, exacte, perquè es veu el claustre, que està tapiat en aquestes imatges que tenim d'aquí. La primera foto que es fa de Lleida és aquesta imatge, i de postals d'aquestes, jo crec que diria que quan surt la seu vella, el 70% sempre és aquesta imatge, perquè, per exemple, de la zona de Pardinyers no n'hi ha, de la zona nord ni se sabe, de la zona oest sí que n'hi ha alguna, des de Gardeny, hi ha una molt, molt divertida, que es veu quan Gardeny no era més que el castell templer, i al darrere, lo que això es pot veure actualment, el turó de la seu vella, i no està a la ciutat perquè està al clot de baix i sembla que estiguessin units els dos tossals. És molt divertida aquesta pot ser coneguda, com ha dit el Jordi. Moltes imatges no són especialment novedoses, però algunes sí que són novedoses, però algunes tenen aquest plus de veure-les en gran i bé, algun suggeriment. Ara el Jordi em sembla que vol aportar una idea.
Sí, que ja estem fora de temps.
No, a veure, estaríem parlant perquè és un món apassionant el de la targeta postal, i a més en aquest període, però sí que és cert que aquest format d'aquest llibre ens fa aquesta especial espectacularitat de les imatges. No sé, ara mateix jo tinc el llibre al davant i he obert així a bote pronto, que se'n diu, una imatge que es veu a la plaça Sant Joan d'aquella època, que era el rovell d'ou, no? De la ciutat, amb els seus mercats.
Però una imatge que segurament...
Que era rodada, no? Llavors
sí, rodada, però si alguna persona li ensenyes aquesta imatge que jo ara estic mostrant-li al Ricard, molts diran, això on és? De Lleida, perquè quasi bé no s'adivina.
Jo perquè veig l'església de Sant Joan.
Però és l'únic que dona una mica de pista, però com està terrassejada i les persones que estan caminant per aquí, inclús un senyor amb un bon vin i tot, em vaig atrevir a dir que era com una mena de la ciutat de Dickens, exactament. Una visió de Dickens de Lleida.
Com un conte de Dickens.
Sí. Doncs escolteu, tot això ho teniu a Lleida, 1900-1930, targetes postals, amb el Jordi Mestre, amb el Ramon Ferrer i amb el Joan Ramon González. Avui amb el Jordi Mestre i el Joan Ramon González aquí als estudis presentant-ho. Mira, jo, tot i sabent-lo i havent-lo fullejat i tot, avui encara he descobert més històries d'aquest llibre i crec, ara sí que us el recomano obertament, és un gran regal per aquest Nadal, Lleida 1900-1930, targetes postals.
Jo voldria agrair, evidentment, al Ramon i al Jordi que hagin fet aquestes col·leccions. Sense ells el llibre no hauria pogut ser.
Sí, evidentment. Si no hi ha qui guarda el material...
Per això mateix. Això crec que és l'important i crec que la gent, el que s'ha fet el llibre és apostar una mica perquè aquesta col·lecció pugui ser més coneguda i sobretot perquè, en el fons, estimem i coneguem més Lleida, que és l'objectiu final d'aquesta edició.
Dilluns vinent és Nadal, per tant, ja us dic això, Jordi i Joan Ramon, gràcies per estar amb nosaltres, que gràcies per haver vingut aquest 2023 aquí i que tingueu bon Nadal.
Pues lo mateix.
Moltes gràcies, Ricard, igualment, i bon Nadal per tothom.
Lo mateix te dic a tu, Jordi, i a tots els seguidors de Bocins d'Història, pues que el dia 8 tornem a tenir emplaçats un Bocí d'Història, el primer del 2024, i mentrestant, una bona transició pel canvi d'any, bones festes a tothom i una abraçada a tots.
Doncs apa, que fem una pausa i ja comencem la radiografia. Anem a parlar d'esports.
Este martes despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid-Getafe y Granada-Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem directes cap a les dues de la tarda. Anem a parlar d'esports. Recorda que avui has pogut seguir també aquí a la sintonia de la cadena COPE el sorteig de Champions, que a nivell d'esport lleidatà, de futbol lleidatà, ens cau molt lluny, però vaja, que l'afició pel futbol, quan arriben aquests moments de la temporada ja de Champions, aquestes històries, doncs sempre ho mirem bé, eh? Al final els emparellaments han estat Copenhagen City, Leipzig, Real Madrid, Lazio, Bayern de Múnich, Oporto, Arsenal, Nàpols, Barça, PSG, Real Societat, Inter de Milán, Atlético de Madrid i PSV Eindhoven, Borussia de Dortmund. Pel que fa als equips lleidatans, doncs tenim de tot. El Vila-sana va caure la seva visita a Fraga, 6-3, parlo de hoquei femení. Amb bàsquet femení, el Cedis la Seu va guanyar 69-60. Amb bàsquet masculí, victòria del Força Lleida a domicili a Fuenlabrada, 73-75. Amb futbol femení tenim l'empat a 0 de l'AEM a Albacete, que les deixa encara amb, bueno, amb 19 punts, les mateixes que té l'Osasuna, que són cinquenes i que ja estarien dins de la promoció d'ascens. Amb futbol masculí, el Lleida Esportiu va caure la seva visita a Europa, 3-0. I amb futbol de tercera federació, el Mollerussa finalment va guanyar 3-1 davant de l'Escala. Amb aquest resultat, el Mollerussa segueix amb descens, però ja a un punt de la salvació. I amb vòlei, el Balàfia Vòlei va caure la seva visita a Eivissa, 3-0. La propera jornada del Balàfia Vòlei serà el 21 de gener a casa davant del Xàtiva. Com sempre, ben acompanyats des dels estudis, està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Avui li recordava el Xavi com es nota que és autònom.
Sí, i soc de Lleida.
I és que no es posa malalt mai el Xavi Pérez.
Sí, clar.
És autònom, no es posa malalt mai.
Que bona salut.
Xavi, bon dia.
Els autònoms...
Sergi Tor, bon dia.
Bon dia. Això no ho sabia, que els autònoms tenien una salut diferent.
Com, no t'ho havien dit, això? Sí, home, sí.
Sempre s'ha dit.
Sempre s'ha dit. Albert Escuer, cap d'Esports del Diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bones.
Bueno, els treballadors de la mañana també teniu bona salut, eh? Sou com els autònoms, ho aguanteu tot, eh?
Ja, ja no faran un diari nou, ara. Mare meva.
Sí, 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 sí. Bueno, jo crec que el sector en general som només semblant que hi pot haver un autònom, no? Els periodistes, perquè no tenim horari.
Home, ara jo ho dic en broma, però jo recordo quan em van fitxar, fa 21 anys, ja fa dies d'això, en broma, però no amb tant broma, em van dir, quan ja vaig signar el contracte, em van dir, bueno, aquí no et pots ficar malalt, eh? Ah. Dic, no, si ha de dependre de mi, no m'imposaré malalt, vull dir, cap problema. Bueno.
Sí, sí. No, la bomba és periodista autònom. Llavors sí que ja és la bomba.
Però freelance, hi ha molts, eh? El mercat està tan precari que la majoria de nous periodistes són freelance. Molt bons, alguns, per cert, molt bons, però són freelance.
Però no pots ficar malalt.
No, però se'n van a Ucraïna o a Gaza i s'ho paguen ells, de la seva butxaca.
Bueno.
Albert, jo no tinc aquesta valentia.
Albert Escuer, ara que dèiem això, feu presentació de la nova mañana aquesta setmana.
Per això ho dic. Sí, el dia 20 fem la presentació del nou disseny del diari, coincidint amb el 85 aniversari. Bueno, obrint aquesta nova etapa, passem ja a fer el diari íntegrament en català. I sí, fem aquesta presentació, estem preparant també el llançament de la nova pàgina web, però bueno, a poc a poc, no? I de moment, doncs, ja el dia 20 la presentació del nou disseny i el nou format de la mañana.
Molt bé.
I com és que fem un diari en català i venen els d'Europa a mirar si hi ha el català a les escoles i el castellà? No entenc això, jo. No podeu fer alguna plana en castellà?
Això ho has de preguntar als d'Europa, que venen, no?
Bueno, parlant d'Europa...
No, però el que està molt bé, el que congratulo és que...
85 anys està molt
paper,
bé,
eh? Sí, no, sobretot pel diari de paper, que és la gran qüestió, no? Jo sóc encara
jo també.
Lector, bueno, perquè som baix, Xavi.
No, ja.
Perquè som baix.
A mi m'agrada fer el paper i tindre el diari.
No, perdó, vaig a dir una cosa més. És el meu moment del dia i no vull que me molesti ningú.
Per això, sí.
Ho sento. No, és a dir, a mi és un moment del dia. Jo he de dir, a partir del dia anirà malament. Però aquells minuts de l'esmorzar meus, també ho sap el Ricard Albrecht, i vull estar sol. Mira si sóc raro, eh? Però sí, per tant, me congratulo sobretot per el diari de paper.
Parlant d'Europa, 3-0,
sí,
l'Europa, com bé ja vau dir, el seu camp, bueno, és un més a més, que a més, a la manera de jugar del Lleida Esportiu, li va perjudicar enormement, no?
Bueno, jo tampoc no crec que li va perjudicar. A veure, l'Europa té un molt bon equip, va plantejar un bon partit,
molt bé.
I li va jugar de tu a tu al Lleida, i llavors, bueno, pues, bé, va. Jo... Per mi l'entrenador va ser una mica amarrategui, el nostre, perquè sí que està acostumat que quan se treuen les targetes aviat t'intenta canviar per no quedar-se en 10, però sapient que aquest jugador al mig del camp se perdé pel dia de l'Hércul, jo el faria jugar.
A Neider?
Sí.
Però jo crec que Neider estava a punt de ser expulsat.
Bueno,
estava a punt, era el minut
50. Se li ha de dir, baixa una mica les revolucions, però continua jugant, perquè saps que quan el dia de l'Hércul no jugarà.
Aviam, jo crec que la derrota és justa, sí, l'Europa ho va fer molt bé. Ho sap fer el que sap fer d'una manera brillant.
A la segona part, per això.
No, però al minut 50 amb 0-0. No, però té raó el Xavi. Però
va plantejar molt bé el partit.
La cronologia dels fets és que a mi el Lleida no li tinc cap retret, perquè jo crec que va jugar com ha de jugar, i aleshores no va tenir efectivitat davant de la porteria rival, perquè amb 0-0 i a la primera part en van disposar de dues bones, fins i tot amb 1-0 amb 10, no, amb 11, va haver una gran oportunitat d'Agüero.
Sí.
Que aquest potser l'hem dit que es ve el 2-0.
Ni es va veure, diu, hòstia, no s'ha vist, perquè clar, els altres ja van procurar que no es vegués.
I aleshores tots els petits detalls de lesions i targetes van anar en contra. Jo crec que amb el tema arbitral, que no va tenir res en compte del resultat, però fixa't tu, al minut 7 hi ha una targeta clara de Ton Ripoll. Hi ha una clara de Ton Ripoll, que diu, va, al principi del partit la passo. Després hi ha aquí rifarrafe de Xuli amb el central.
Sí.
I la passo. I la retenció de faltes no la conto. I la primera de Neider, al minut 40, pilota llarga, és falta, però per mi no és targeta. Però com que va bé, que no l'havia ficat cap, li falla Neider. I el 42, Neider fa una segona d'expulsió.
Sí, que és més targeta la segona. Clar,
correcte. I aleshores hi ha aquest tema de Neider que podia ser expulsat. I curiosament al 50, perquè ho buscava molt bé l'Europa, ja Neider està fregant la segona targeta. I és quan l'entrenador, jo crec que amb bon criteri, que aquí me quedo amb 10 i perdo el partit, canvio. I curiosament, quan es lesiona Quadri, el Quadri marxa molt de pressa. Està la pilota 2 minuts sense marxar del camp i arriba el gol de Cerveti, que és un golàs. Però ja falta un home. I aquells detalls ens van en contra i res a dir després, vam tenir l'1-1 i l'Europa va jugar molt bé, però curiosament aquestes circumstàncies de detallets ens van anar en contra, crec jo, eh? Però després el partit ens dona una gran virtut que després l'explicaré, però vull escoltar Albert Escuera a veure què li va semblar.
Aviam.
No, jo amb el tema de l'arbitratge, jo moltes vegades quan parlem del problema que tenim arbitral, jo em refereixo precisament a aquests detalls, no? O sigui, més enllà de si t'equivoques en
un fora detallets, penal, no? Molt petitets.
D'una manera, és amb el tema del criteri, no? Que moltes vegades doncs, no saps doncs, per on van els tiros, no? I passen coses com les que has explicat molt bé tu Sergi. I pel que fa al partit, bueno, jo crec que es va produir la tormenta perfecta. No van fer les que nosaltres vam tenir, estem molt poc hàbils, tens raó, Sergi, amb el tema de Quadri, ens marquen amb 10, la targeta de Neider ens mediatitza fins al punt que ha de canviar, i defensivament, bueno, pues cometem dues errades, jo especialment la del primer i sobretot la del tercer gol, que dius, ostres, bueno. I bueno, es produeix la tormenta perfecta que fa que perdem un partit que el podies perdre, perquè evidentment doncs, l'Europa els ha guanyat tots, i a part fent un porró de gols, és el màxim golejador com a local de la categoria, i l'únic que te quede és la sensació, no del què, sinó de com el com, no? Jo vaig tenir una mica la sensació de 10-15 minuts de pèrdua de papers de l'equip, eh?
Sí, al final sí. Fins al camp, no? Sí, al final sí.
I això potser és l'únic que va preocupar. Perdre, no passa res. Si algú pensava que guanyaríem tots els partits, doncs ja veu que anàvem molt equivocat, clar, no? I tampoc crec que se li hagi donat més importància de la que té. S'ha perdut, ja està. Sí que en termes d'averaix, doncs, home, 3 gols.
Bueno, està perdut.
No és 1-0,
el
però
bueno, acabem l'any
com a líders i això fica en valor, moltes vegades ho parlem de llista i aquest any toca fer-ho de Lleida Esportiu, fica en valor la temporada que està fent el Lleida.
Sí, però,
i,
però mira...
El 2024 com a líder.
Sí, Albert, però jo m'he fixat en una cosa. Els partits una mica compromesos a fora del camp d'esports, va? El dia del Sant Andreu, el dia del Badalona al futur,
sí, el dia de l'Europa, tot això,
el dia del Manresa, tots aquests s'han perdut punts, sí, perquè són els rivals forts. A casa dius, han, sí, guanyat l'Andratge, han guanyat el Torrent, han guanyat el X, vale, no.
Sí, però aquí te
no.
te
puc variar. Veurem què passarà quan, sí, la tinguin aquests a casa.
Exacte, la segona volta tenim, té raó, després vull fer dues apreciacions, té raó que la segona volta tenim els grans es venen al camp d'esports, ah, i juguem a camps, ah, a excepció de penya independent, clar, i de tal. Però, exacte, també la teoria és que som líders havent passat per 5 camps dels 8 primers.
Sí, però
ha sigut...
Però que ha sigut els puestos ens han perdut.
Vale, però som líders o no, avui?
Sí, clar.
L'Europa ha fet 24 punts a casa, sí, i 7, sí, a fora. 20, tots a casa, sí, amb golejades, 6-0, 4-0, 3-0, 3-0 Sant Andreu, i 7 a fora. Uh-huh. I a fora la categoria és molt, molt, molt complicada per tothom, perquè els camps són els que hi ha. Yeah. Però també la visió de que hem jugat a 5 camps dels 8 primers i som líders en solitari. Mm-hmm. I dos coses amb lo de l'Albert. Té raó l'Albert. Lo pitjor del Lleida va ser a partir del 85, on Sergio Montero també va estar a punt de veure, sí, la segona targeta groga i perdre el partit davant de l'Hèrcules. Sí. És a dir, l'entrador canvia a Ton Ripoll i a Mateo per protegir, com va fer amb Xuli i amb Neider. Pues estem molt poc hàbils amb el tema Quadri, molt poc hàbils, que no es pot repetir, però Montero va estar a punt de ser expulsat. Imagina't això, sí, si ens passa, no? Sí, no, l'àrbitre podia fer la segona, podia fer o no, però li podia fer. I després també una cosa bona del partit d'ahir, molt bona. El partit ens dona una informació molt bona, que és, tenim un problema perquè hem de fitxar al mercat d'hivern un substitut natural a Neider i un home de complement a Cortijo, és a dir, un central esquerre. Perquè si aquest partit ens ha demostrat que si Neider, tenim sense Neider, tindrem molts problemes, aquest partit pot ser de promoció perfectament.
Sí,
i perdre el 3-0 amb una promoció, perquè el rival serà molt fort de promoció, i estaríem ai, però 3-0 i tota la temporada enrere.
Encara, o sigui, que recomanes anar al mercat d'hivern.
No, recomano no. És imprescindible, vale. Clar, aquí els diners compten, no?
Clar, però, anar al Banc d'Espanya primer.
No, home, no, però des del punt de vista esportiu, parlo aquí des del punt de vista esportiu, la prioritat no és cap nou, com diu molt bé Albert Escuer, és fitxar un home que pugui substituir a Neider i complementar a Cortijo. Si no, estem despullats per aquesta banda amb el que pugui passar a grans partits que ens arribaran a la segona volta, perquè la promoció, sí, passi el que passi, la tenim molt ben encarada. Mm-hmm. Penso jo, i amb l'Albert dels últims minuts estic d'acord.
Ja, però saps què passa, Sergi? Que, home, evidentment, l'ideal és tenir totes les posicions doblades, això seria fantàstic, però un dels mantres d'aquest equip era plantilla curta. En plantilla curta som líders,
jugador,
tancarem
sol,
el 2024.
Hi ha un jugador més, eh?
I el problema és que si tu vas ara al mercat, que hi pots anar, clar, tu has de fitxar un tio que sap que en condicions normals jugarà 0. Perquè, clar, Neider és titularíssim i Couto és titularíssim. Claro, si se trenca en son pell, no? Ja, sí, clar, 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 evidentment. Bueno, però... vull dir, si se trenca Quadri, doncs pues, també, vull dir, però...
No, però té alternatives, si Quadri. Neider no en té cap.
Tu no comptes que l'agència té lesions i pugui bona sanció.
No, però hi ha les lesions, no, Albert, s'ha de ser previsor.
Però dic que és molt complicat,
ah, sí, sí,
perquè
que
tu
és,
ara
sí.
vas al mercat a fitxar un central i aquest tio sap que en condicions normals jugarà a zero, perquè no oblidem que Lleida està a segona ref i, per tant, li queden 18 partits. No hi ha Supercopa, no hi ha Copa del Rei, no hi ha Champions, no hi ha
no,
res.
18 o 24, eh?
Ostres, és complicat.
Albert, 18 o 22.
Bueno, en principi lliga regular, són 18.
No, no, ojalà féssim 18, eh? No, no, t'he dit, perquè com estem, 18 es queda primer, però tu has de comptar...
Parlem de primera divisió i no té res a veure, no? Perquè primera divisió sap que hi ha un calendari de partits molt carregat.
No, però dic que Lleida està amb la forquilla de 18 o 22 partits, estem d'acord o no?
Sí, però jo sóc un central i me venen a buscar, vale, què? I miro i dic, hòstia...
Home, clar, jugador, però això són tots, però això és el mercat d'hivern, però necessitem.
I el bàsquet ha passat, o sigui, el bàsquet l'any passat quan buscàvem un pivot, clar, anàvem a buscar pivots i deies, joder, però si tienes aquí a Bujetit ja carrera que lo juega todo, sí. Què vengo a hacer yo?
Jo no et dic, l'extrema dificultat hi és, Albert, i estic d'acord amb tu, però parlo del debat futbolístic, que ara, com que entrem al mercat d'hivern, aquí necessitaríem com a prioritat, per mi, i tu ho has dit sempre, no és un nou, no és un nou perquè hi ha alternatives, però amb el tema Neider no hi ha alternativa. Per mi, a la plantilla no hi és. I si es constipe, i si es constipe damunt Roger i Campins, aleshores ja estem despullats. Despullats.
Home, clar, i si es trenca els lligaments del sí. quadri, operen d'apèndicis
sí,
i
tal, claro.
Oscar Rubio se trenca el genoll, clar, llavors ja tenim un drama. Però vull dir, jo ho veig molt complicat. Que no dic que no s'hagi de fer, però ho veig complicat, perquè al final el perfil de jugador que té vindrà aquí acceptant que en condicions normals...
Si arriba algú.
També és el que és. A veure quines garanties te pot oferir.
No, no, ni garanties no dona ningú. Garanties no pot donar ningú. Clar. Ara, ja dic que la informació del partit d'ahir és molt bona, perquè imagina que ahir Neider no jugué. Perquè veu la cinquena el dia del Cerdanyola. Haguéssim dit, mira, 3-0 perquè no està Neider. Però vam dir, ei, ens han buscat a Neider perquè fos expulsat. Era això la segona part, però això l'ha de canviar l'entrenador. I discrepava amb Xavi Pérez. Va fer bé l'entrenador de canviar-lo, perquè anaven a expulsar-lo, anaven a per ell, molt ben fet, Eslava estava, però era que anava el xoc, i l'anaven a expulsar perquè la primera part, al 45, havia de ser expulsat.
Bueno, pues aleshores potser el que hem de fitxar és un psicòleg, no?
No, però perquè Eslava el superava, no un psicòleg.
Era futbol. Que faci veure que no pot ser que l'entrenador t'hagi de canviar perquè estàs en risc de ser expulsat.
No, però que el jugava molt bé l'Europa. Perdona. Discrepo, no, perquè jugava molt bé l'Europa. El buscava, concretament. Eslava és un tros de jugador.
Baixa revolucions.
Però si anava el xoc.
Però si tu saps que el pròxim partit no jugues, baixa revolucions i juga.
Però era l'1 contra 1, ens feien. Han passat des molt bones. Eslava i Cerveti van jugar molt bé el partit.
Bueno, però això és un altre cantar.
Clar, és el rival.
Bueno, ara...
Un debat interessantíssim,
sí, ara el Lleida dormirà líder al final del 2023, perquè el proper partit...
Home, el Badalona no es va fer un cop de mà.
Sí.
Bueno, els resultats van fer que...
Sí, l'empat, sí.
De tots els de dalt, l'únic que va guanyar va ser l'Hércules.
Sí.
L'Hércules i el Badalona van empatar, amb el qual el Lleida és líder, a 2 punts de l'Hércules... a 4 de l'Europa i a 7 del Badalona i a... Ull, que perquè el Sant Andreu és 5è amb 26 punts, està a 9, però l'Andratx, que ja està fora de la promoció, en té 23 a 12. Per tant, tenim la promoció assegurada durant 3 partits mínim.
No, assegurada mínim. No. Assegurada no tenim res, però està ben encarada.
Sergi, la tenim assegurada 3 partits, dic.
4, sí.
3 partits està assegurada.
Però veu, Ricard, el que comentava abans, la importància de valorar el Lleida,
clar.
Com el que és, o sigui, un equip de segona ref, que, com el que és un partit a la setmana. El Badalona anava com un tiro, i jo estic convençut que la Copa Ref al final li passa factura.
Home, clar que sí, home, clar, és evident.
Sí, clar, diumenge i dimecres.
Ara ha fet 5 partits sense guanyar, porta 4 empats, normal, sí, clar. Sí. Però ahir van tornar a jugar molt bé, després d'una setmana de descans. Hòstia, Camp de l'Hércules.
Bueno, empatar a Alacant...
No, i a punt de guanyar, perquè va ser la falta, el minut 85 de falta, l'empat a l'Hércules, I l'Hércules va jugar també molt bé, va ser un partidàs, 8.000 persones al camp, això és molt bonic, lo de l'Europa.
Igual, lo de l'Europa.
Sí, cinquena, que això va dir Villadero i Terrau, que la quarta categoria, ara que al sofà tenim tot el futbol mundial, hi hagi tant ambient, congratule, perquè la lliga està molt bonica.
Si pagues, tens tot el futbol, si pagues.
Bueno, sí,
també. Escolta, que ens queden 6 minuts per arribar a les 2, Albert, el el Força Lleida, victòria per dos, però victòria a domicili que aquesta també ajuda a consolidar la meitat de dalt de la classificació, eh?
Sí, sobretot la sensació que a les pistes grans ara competeixes. O sigui, un dels problemes que teníem és que, bueno, moltes vegades fora de casa teníem desconnexions i al final a Valladolid en fotien de 40, al Wizzing fotien 25, tenen a Esa Burgos i també de 20, i, bueno, doncs aquest any l'equip no ha tingut cap davallada així brutal. El normal és que en una temporada un partit on tu el tinguis, vull dir, no diguem que això no passarà, però bueno, pot passar, però sí és cert que, bueno, doncs l'equip a poc a poc es va fent, entén el que ha de jugar i mostra una consistència, doncs sobretot lluny del Barres Nord, que, bueno, doncs altres temporades no teníem. Vam guanyar Alacant, vam competir molt bé a Burgos, vam estar punt a Valladolid, vam estar punt a Estudiantes i, bueno, digues, faltava això tancar-ho. I home, Fuenlabrada, per bé que a nivell de classificació no està com es podia esperar per la seva condició d'equip que acaba de baixar de la Lliga CB, doncs no deixa de ser una pista molt complicada. I jo me quedo, sobretot, amb la serenitat i el saber estar de l'equip per treure un partit que, a més, té un final igualat. Perquè és cert que guanyem Alacant, però a la qual marxem de 15 molt ràpid i anem més o menys gestionant. Aquí no. Aquí comencem molt malament, ens fiquem per davant, ens remunten a falta de 3 minuts, ens tornem a ficar per endavant i aconseguim aguantar. Per tant, jo crec que és una victòria importantíssima, i més tenint en compte que ara l'horitzó, al contrari que el futbol, doncs el bàsquet encara no s'ha acabat el 2023, tenim dos partits, que els dos són a casa i teòricament assequibles.
A Fuenlabrada vam debutar a l'ACB.
Sí, senyor, que es va fer un traje, Belimir Perasovic.
Ahí estava Albert Square, ahí estava Jove.
A quin any?
L'any? 2002, no?
El 2001, sí, l'any que pugem
el 2001, per això, 2001. Allà estava el Veres Cuerere, era una persona molt jove.
T'ho dic
molt
perquè
jove,
estem parlant de fa,
Ryan Salier,
de fa 22 anys.
I a Fuenlabrada sempre és una pista mítica per nosaltres.
Sí, sí.
22
sí,
anys.
Sí, sí, sí.
Però bueno, està bé, no? Jo penso que...
Era un altre club que va desaparèixer, també.
L'altre, sí, 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 també va. Però Déu, bueno, sí. Què farem? Jo crec que la dinàmica comença a ser ara positiva, i tira endavant l'equip. Per tant, el millor és... es pugui competir fins al final, perquè si ens deixem marxar una mica ja ens desconnectem de tal manera que no d'això. Guanyant aquests dos partits a casa, tindríem força moral, eh? Atenció.
Sí.
Jo crec que la categoria bastant, i el que me sorprèn de la categoria, perquè em sembla que seria molt més igualada, és que els equips grans, i estem entrant allà, perquè ja som a la setena posició, guanyem molt. És a dir, Burgos està amb una sola derrota, porta 12 victòries seguides.
Per això.
I crec que va guanyar de 50 a Orense ahir, de 50, no? 120 a 70, o no a 55, no sé. Una cosa escandalosa. Estudiantes va patir d'un puntet, va guanyar Melilla, però està amb 11.
Bueno, aquest divendres, per cert, perdó, el Força Lleida a casa davant de l'Oviedo, aquest divendres a les 9.
Sí, sí. Després, mira, divendres és mal dia per Nadal, però el dia el 29 és un gran dia. El 22 està la gent...
Estudiantes i Sant Pablo, home, tots teníem clar que, bueno, un és el Dream Team del 92, vale? I l'altre és el Dream Team del 95.
Molt bona aquesta.
Són dos plantilles...
No, però Coruña, Guipúzcoa, guanyen molt.
I tant no l'Encinas com Pedro Rivero tenen ingredients per fer un plat de collons, que han perdut per l'expressió, i el dubte era, doncs, a veure qui trobaria abans el punt de cocció. I sembla que l'ha trobat abans Encinas a Burgos, que va, però com un tiro.
El Sant Pablo...
Ja li costa més. És cert que Melilla ha fitxat moltíssim, els equips s'estan reforçant, i li va costar, però al final, ja sabeu el que penso, aquests són els partits que et donen els títols, no? Que anar a Melilla que has de guanyar sí o sí, i el partit se te fica travesser, i allà, però l'acabes traient. I de moment Estudiantes, o contra nosaltres mateixos, l'està traient. Però bueno, jo crec que són dos equips que... Bueno,
l'ascens
directe ha de sortir d'un dels
blocs. Sí, el Sant Pablo, Burgos... De 13 partits, el primer el va perdre,
sí,
i després
porta
12 seguits. El primer el va perdre, que li devia passar.
No, vam estar a punt de guanyar-nos a la segona jornada.
I me'n recordo que comentàvem...
A la segona jornada.
I comentàvem, home, perquè tenien baixes, que si no... I a mi, certament, dius, bueno, sí, són bons jugadors, però no són equip encara, no? Però amb el pas de la jornada, de les jornades...
És el que porta millor ratxa, 12, eh?
Per cert, Albert, acabo, perdona,
Xavi. I el Valladolid, 8 de ratxa porta.
Com va anar el derbi juvenil, a l'AM, al Requesens?
Bueno, bé i malament.
Ben.
Bé a títol individual, malament a col·lectiu.
Per cert, però em van dir que van anar Roger Figueres i quatre jugadors de Lleida, que valoro molt que vagin a veure un juvenil a Requesens, no? De dir d'implicació.
Sí. Sí, jo vaig veure a Figueres i a Montero.
No, doncs està molt bé que vagin...
A Lleida 0-1.
No, això és el de menys, però que vagin a veure el partit me va semblar una... Sí.
Escolta, que ens plantem a
les dues. Hi havia més gent en aquest partit que en molts equips del primer equip femení i en molts equips de futbol a la província de Girona.
Sí, el tema del femení és digne d'estudi perquè la gent no va veure el femení.
I a dos quarts de vaig anar pel fred.
Es plantem a les dues. Escolta, la setmana que ve, dilluns, és Nadal, per tant, evidentment, teniu festa. L'altra és dia 1, per tant, també hi ha festa. I ja no tornem fins després del partit de l'Hèrcules.
El Lleida Hèrcules, uf, jo no podré, jo no sobreviuré aquell partit. I dos de bàsquet,
Com sempre, un plaer, que tingueu bon Nadal i bones festes, Albert i Xavi.
Lleida Hèrcules ja no aguantaré. Gràcies, bones festes a tothom.
Gràcies, Sergi, també. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. És que clar, dels dilluns, ara ja està. Fins després de Reis, eh? Soc el Ricard Álvarez, com et deia. Demà hi tornem, això sí, aquí a Lleida, a les 12:20. Fins llavors, ara amb la Pilar García Muñiz, segueixes amb tota l'actualitat del dia.